El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de Jaume Pla. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que no t'he sentit, Víctor.
Hola, bon dia.
Ara, ara sí. Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
I Cristian Treceño, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Molt bé. Doncs ja està, ja tenim un nom, ja tenim candidat i segurament tindrem president.
Ja el tenim. S'ha de nominar, però ja està.
Falta tot el protocol.
Falta el dia.
Sí, falta el protocol. Quim Torra és el nom de la persona designada per Carles Puigdemont per investir president. Reaccions ja s'han produït de tot tipus, ja se n'ha parlat del perfil d'aquesta persona que s'ha dedicat al món editorial, que és escriptor, que ha passat per la presidència d'Òmnium. Les reaccions, com era d'esperar també, doncs sembla que no satisfan.
Home, segons aquí, no.
Home, les reaccions de l'altra banda, és a dir, del bloc constitucionalista, que desconfia per la seva trajectòria d'aquesta figura. De totes maneres, ara també cal plantejar-se què passarà o què pot passar d'ara en endavant, perquè això no deixa de ser una part més de l'estratègia. En Carles Puigdemont, que ahir doncs, va fer com una mena de discurs a través de les xarxes i va enviar un missatge, va deixar clar que en Quim Torra presidiria, diguem, des del Parlament, donant a entendre doncs, que hi hauria una bicefàlia, no? Que tampoc no és que cal que ho expliqui ningú, sinó que també s'entén. Què en sabíeu vosaltres abans de conèixer aquest anunci d'en Quim Torra? Algú de la taula
jo,
el coneixia?
Jo el coneixia, sí, personalment. Em sembla una persona honesta i noble, és una persona, em sembla que és molt vàlida per al càrrec. El vaig conèixer, bé, ell també es col·laborava en mitjans de comunicació, amb articles i tal, però hi publicava també El Món, però el vaig conèixer més properament a partir quan el 2013, quan ell dirigia el Born, i es va programar allà l'obra bé relacionada amb les dates que venien del 1614, que era una obra meva que es diu 11-9-14, 1614, i es va estrenar allà, després va anar al Grec, però allà el vaig conèixer, i tot i que de nom ja sabia qui era i de les seves activitats, i a més és un editor. Primer, és una persona intel·ligent, això és bo, perquè a vegades no sempre això es dona. És una persona, em sembla, honesta, és franca, no és una, saps? No té aquella cosa, potser, no necessàriament la tenen tots els polítics, però alguns sí, aquella característica tant dels polítics que tampoc acabes de saber mai si pugen o si baixen, que no es mullen, que la manera que parlen a vegades és una mica críptica. No és el seu cas, perquè no ve d'aquest món, ve d'un món molt més diferent. I aleshores, Bé, probablement tindrem sorpreses, perquè no s'expressarà com un polític professional de tota la vida, d'un partit, que, aquestes persones que han entrat en un partit de jovenets i tota la vida han estat allà, sinó que s'expressarà com una persona, és un intel·lectual, en definitiva, i s'expressarà d'una altra manera. I això serà molt bo.
D'entrada és una garantia que s'expressarà bé.
S'expressarà bé i, evidentment, no? Jo sintonitzo amb les idees del senyor Quim Torra.
Vull dir que frases de l'estil Mariano Rajoy no en farà.
No, en absolut. Bé, això és seria un altre debat, no? Un altre tema. Però no, en aquest cas no. Hi haurà... Molta gent no era una persona coneguda, no era una persona mediàtica. Per tant, és normal que sigui una sorpresa per molta gent. Però tampoc era tan conegut el senyor Puigdemont, el president Puigdemont. Era conegut molt a Girona, evidentment, però en altres àmbits no ho era tant, i per molta gent no sabien qui era, pròpiament dit. I després, doncs, hi ha hagut sorpreses molt agradables. Amb el cas de Quim Torra passarà el mateix. Tenim pendent que algun dia aquest país el presideixi una dona, això sí. Seria maco que algun dia el pogués presidir una dona, perquè jo crec que després una nació que té 1.000 anys i que encara no l'ha presidit mai cap dona, en fi, potser ja toca, oi?
Qui més? Algú tenia referències de Quim? A partir d'ara m'imagino que Joaquim, no?
No. A tant, no volia ser Joaquim, no?
Joaquim...
Perquè quan firma és Joaquim, no?
Clar, Quim, Joaquim,
és un diminutiu, no?
Sí, de tota manera no és dolent això, perquè això fa molt més propera una persona, saps? És a dir, els polítics estimats que hi ha hagut al llarg de la vida necessàriament no han estat coneguts pel nom, sinó per un diminutiu. Vol dir que la gent els ha fet molt més propers. Sí? I si ell manté el Quim, és un nom tan vàlid com Joaquim, vull dir que no passa res.
Bueno, però oficialment és Joaquim.
Ja, Joaquim.
El que hauria de fer és mantenir el segon cognom, no? Seria més potent.
Quin
no?
És? Quin és?
Pla.
Ah, mira, que és parent teu.
Sí, no ho sé. No, i que jo sàpiga, no. Però és Pla. Això ja té un valor.
Més opinions a la taula sobre la tria d'en Puigdemont.
Jo me'n vaig alegrar.
Puigdemont.
Coneixia algunes coses d'ell, però no gaires. I d'entrada, a mi el que m'ha agradat molt també és de que, a part del vessant polític que el té, com a home independent, no depèn de cap partit directament, no té carnet, per tant, per aquí ve. I després un altre punt positiu, que és que ve del món de la cultura. A mi també em fa molta il·lusió que una persona molt nostrada doncs també vingui tingui molts coneixements i hagi activat o actuat en aquest món de la vida cultural a nivell català. Després penso que jo la veig una persona molt fresca. La vaig sentir, quan dic fresca, ho dic en el millor sentit de la paraula, vull dir, és una persona
que
expressa... Sí, exacte, com el peix, que ve de mar, peix de platja, que diuen.
Home, em sembla que de platja ve,
sí,
de Blanes.
Sí. I que, per tant, jo crec que ens pot aportar moltes coses. Jo crec que tindrem sorpreses i crec que seran agradables. Ho ha agafat amb molta il·lusió i això que volia dir és que el vaig sentir... En el ple, no sé si va ser l'últim ple que es va fer, o el penúltim, com a portaveu de Junts
per Catalunya,
com a portaveu, i realment va fer un discurs important, imponent, decidit, independentista, i va tenir, recordo, un record molt efusiu, molt interior i molt aplaudit al Parlament amb les dones, amb l'assistència de les dones dels Jordis, que aquell dia també estaven presents allà. Tots els parlamentaris es van posar drets, van aplaudir el discurs i a les persones, en aquest cas les dones dels Jordis, excepte la gent del PP, la gent de Ciutadans, la gent dels socialistes. Bé, doncs això va ser molt criticat, justament, però ell va provocar també aquesta situació que jo trobo molt encertada i, a més, molt nostrada i molt al temps. El discurs que va fer aquell dia jo crec que va ser un discurs gens moderat, va ser un discurs contundent, i propi d'una persona que veu el país més enllà del que el veuen aquests partits més, diria, més conservadors. I amb una perspectiva, diria, fresca, com deia abans, i per tant a mi m'il·lusiona. Estic d'acord amb el que deia ara mateix sobre el tema de la dona. Jo pensava que hi hauria, que ens tocaria una dona per primer cop, ho hagués celebrat moltíssim i a mi m'hagués agradat moltíssim perquè haguéssim trencat una miqueta aquesta dinàmica de massa anys només amb homes. De totes maneres, penso també de que potser encara no és el definitiu. No sé, i això és el que em fa patir una miqueta, no és el president...
Perquè s'ha parlat de provisionalitat.
Exacte, s'està parlant de provisionalitat i això em fa patir una mica. Jo voldria ja que es posessin les bases per a tenir o per a que poguéssim pensar que realment tenim un president per temps, per anys i per fer feina, que és el que ara ens convé. Anar per feina, tenir un Parlament consistent, un Parlament que tiri endavant tot el procés a la mesura que puguem i amb totes les forces polítiques que estan en aquesta línia, i una persona que, bueno, si més no també, que tirés una mica també cap a la línia d'en Puigdemont, que és una persona estat, i jo continuo pensant que és un gran president, és una gran persona. Jo crec que la seva amistat i la confiança que li ha passat, en aquest cas, que li ha delegat, per dir-ho d'alguna manera, el president Puigdemont, no és perquè sí, és perquè realment confia en ell, perquè combreguen, permeteu-me la paraula, l'expressió religiosa, però perquè combreguen amb moltes idees i penso que estan d'acord en un projecte de país molt concret cap a la independència.
Hem d'afegir, deixem que el matís que tu abans comentaves, que és una persona de l'àmbit de la cultura, hauríem d'afegir que també és advocat, a més, per tant, té un afegit de coneixements que també serà interessant per poder desenvolupar la seva tasca com a president, no?
Sí, jo crec que un pla D per investir algú president...
És un mal pla?
No. Ah. Si és un bon pla o un mal... A veure, arribar a un pla D sempre és un mal pla. Te n'han fallat molts pel camí. Vull dir que mai pot ser el millor. Però em refereixo que jo crec que és molt sensat dir que estem en una situació de provisionalitat per tot arreu. I això, el que comentava Rogeli, jo estic d'acord amb tu, amb aquest desig, amb la necessitat de... Doncs que hi hagi alguna cosa a llarg termini, sòlida, amb uns fonaments que ens permetin construir alguna cosa sobre bastant definitiva, o almenys que ens serveixi per una sèrie d'anys, però quan s'arriba a un pla D i a la situació en la que estem, això no es pot demanar. És impossible. Sota el meu punt de vista. Ara bé, també crec que en aquest senyor se li ha de donar el benefici del dubte, per més que sigui un pla D, perquè no té per què ser una mala opció. No té per què ser-ho. Jo, de la seva gestió, per exemple, en el Born, com que vinc del món de la cultura, tinc informació molt creuada.
O sigui, per tots els gustos?
Sí, per tots els gustos. Jo no el conec. Quan es va fer tot el del Born, jo aquí, diguéssim, que per Catalunya molt no hi estava. Sí que tinc gent que ha treballat amb ell, coneguts, que han treballat amb ell. I també tinc informació creuada. Per tant, quan a mi m'arriben aquest tipus d'informacions, que sempre penso que és una persona amb molt caràcter i que no deixa ningú indiferent, no? I per tant, quan algú el defensa amb vehemència o el critica amb vehemència, suposo que depèn de quin costat te l'hagis trobat, aquella persona. I, de fet, hi ha uns tuits antics...
Sí, que crec, justament avui han sortit
que
tots...
Justament avui estan per tot arreu de la ràdio, que crec que precisament... il·lustren una mica aquesta hipòtesi que jo intento explicar, no? Perquè no són fluixets, precisament. Però aleshores ja veurem què passa.
Expressen una opinió i un estil i una forma de pensar, no?
Per tant... Sí, però hi ha moltes maneres de dir les coses i jo crec que precisament molt respectuosa la manera dels tuits que s'han llegit no són.
No, però no, les persones que dirigeix són antirrespectuosos, tots els que dirigien, eh? Per tant, treu una cosa de fa 6 anys és com la senyora Cifuentes amb les cremes de bellesa. No té sentit, això ja s'ha acabat. És una altra etapa. El que no es pot ser és que, com deia el Víctor, que no hi ha hagut cap dona encara, i l'Elsa Tadis estava a la porta, eh? Però...
Formarà part del govern. Formarà part del govern.
Sí, tant. Però... És una noia jove, molt preparada, però jove, no
massa
jove. Cap càrrec polític, i de la forma que està l'oposició, l'hagueren rebentat a la primera ja. Amb ell també ho faran, però esclar, té molta més capacitat, té molta més força, i aguantarà molt millor, no? El que hi ha la reacció tan brutal de l'oposició, el Rivera ja diu que de cap manera treure el 155, que això no es podrà treure, i aquesta oposició que tenen tan brest i tan brutal, esclar, ja comença malament, no? I com deies tu, que el plan B, de fet no és un plan B, és un plan D, eh?
D, no.
Un plan D, perquè esclar, són...
Un plan B encara et pot sortir...
Tres al davant, no? I jo lamento això, que l'oposició faci una crítica ja destructiva. I el que m'emprenya molt és la senyora Colau, l'alcaldessa, que suposo que és perquè ja hi ha properes eleccions. La dona diu que el primer que hauria de fer aquest senyor és demanar perdó i justificar-se dels tuits aquests. Una dona...
No ha sigut l'única, eh?
Bueno, però l'alcaldessa no pot dir-ho, clar que no.
Per què no?
Home, perquè la tendència que té ella no és per atacar directament el futur president de Catalunya. La tendència que té ella és de les que diu que tenim el dret a decidir i que legalment, perquè hauríem de poder fer un referèndum.
Però a mi em sembla, Jaume, que l'explicació que ha fet la de Colau, deixant a part de si li tens simpatia o no, ha sigut molt...
No, no tinc simpatia, però...
No, per això... Però vull dir, deixant a part això, l'explicació que ella ha fet... Jo l'he sentit aquest matí per la ràdio i ha sigut molt correcta i molt coherent.
Però no tenia per què dir-ho. No ha de fer cap explicació.
Bueno, li han fet una pregunta i ella l'ha contestat. Què vols que faci, que no la contesti?
Què li han preguntat?
Li han preguntat què opinava dels tuits, directament. I ella ha opinat, clar. Si no, què vols que digui? No, a veure, jo entenc que tu diguis que no ho tregui així, pues, alegrement, però és que li ha preguntat...
Que ho tregui el PP o que ho tregui Ciudadanos, sí, però ella... No crec que hauria de ser més elegant en aquest aspecte. Ja em va molestar moltíssim quan van posar a la presó els polítics que hi ha ara. Ella va dir que li van preguntar també això que et sembla, home, diu, no, va, és excessiva la justícia, en aquest cas ha sigut desmesurada, però quan surtin hauran de donar explicacions. Hòstia, tu... Parlant del Romeva i parlant del Turull, hauran de donar explicació, home, no fotem.
A mi em sorprendria que la senyora Colau trobés bo un president que no fos de la seva corda. És a dir, qualsevol que surti que no sigui de la seva corda el criticarà, perquè quan era petit va fer no sé què, quan després era tal, és a dir, això serà sempre així. Per tant, esperar que la senyora Colau parli bé d'en Quim Torra, o que parli bé del president Puigdemont, o que parli bé d'algú que no és de la seva corda, és pràcticament un somni. Caldria potser recuperar les coses que deia la senyora Colau abans de ser alcaldessa, perquè també feia piulades i també feia declaracions quan defensava altres idees absolutament legítimes.
És que clar, si això ho féssim de tots, clar, els que formem part de la xarxa...
O el conegut com a baladrer de Badalona, el senyor Albiol, que és el que tret totes aquestes piulades, que podríem agafar totes les piulades...
No, les ha tret ell?
Ja no les piulades... Sí, ell va fer un recull. No només les piulades, sinó les declaracions, quan li posen un micro al davant, les barbaritats bestials que diu, no? És a dir, clar, és com si dir que el senyor no va fer... No, no, va expressar, com deia el Jaume, el senyor Quim Torra, una opinió que, evidentment, hi haurà gent que li agradarà i altres que no, i aquí s'acaba tot, i ja està. I diu, sí, aquest és el president, clar, perquè, mira, les forces, el resultat de forces del Parlament de Catalunya és el que és, i quan guanyen els teus, doncs sortiran altres que hauran dit altres coses, que potser també altres no ens agradaran, però vosaltres n'estareu encantats. Això és la democràcia, i perquè si no fos així, estaria governant la senyora Arrimadas, i com que en realitat no ha guanyat perquè ha perdut, La prova és que no governa, doncs aleshores, mira, el conjunt de forces és aquest.
Voleu conèixer el tuit que va fer la Inés Arrimadas en saber, per exemple, eh? Sí, després no, llegirem algun d'en Quim Torra. Diu, 8 anys de procés, 6 meses de bloqueo, otro candidato puesto a dedo en el último momento nombrado por ser fiel a Puigdemont y al procés. Más de lo mismo, necesitamos un presidente que reconozca el fracaso del procés, que respete las leyes y las resoluciones y gobierne para todos. Aquest és el...
I a la llista de Ciudadanos, qui la va posar, si no va ser a dedo la senyora Arrimadas, el senyor Rivera?
Miquel Iceta. Miquel Iceta diu, esperem que Quim Torra, si obté el mandat del Parlament, governi respectant la llei i les institucions i pensant en el conjunt del país i no només en els independentistes. La seva trajectòria no ens permet fer-li confiança. Estarem atents a les seves propostes i decisions. Xavier Domènech, Catalunya necessita govern, recuperar les institucions i fer front a la crisi política i social per fer-nos més fortes. El candidat no reuneix ni la transversalitat ni la trajectòria necessària pel moment que vivim. Estem atents i seguirem treballant pel futur que necessitem. Jo la pregunta que em faig, jo entenc que el candidat d'una part contrària no t'acabi satisfent mai, eh? En un context general, ara ja no estic concret en el procés. Però és que és igual si és el pla D, el pla CH o el B baixa o en qualsevol cas, qualsevol candidat no hauria satisfet, suposo, les expectatives dels constitucionalistes.
Clar.
M'imagino. Ara, un dels requisits és que, bueno, que no estigués implicat en el procés ni estés processat.
No t'amoïnis, Carme, l'implicaran. El senyor Quim Torra és allò que ell... Queremos un candidato limpio, deia el senyor... Atenció, és un llenguatge limpio del senyor Rajoy.
Doncs aleshores, i el fort és que això ho diuen des del PP.
Sí, clar, és que exacte, no? El partit més corrupte d'Europa vol un candidat a limpio, però aleshores limpio vol dir que sigui, que piensa com nosaltres. A partir d'aquí, a la que mogui la més mínima fitxa que no estiguin d'acord, l'implicaran i quedarà implicat i si cal anirà a la presó, etcètera, etcètera. Per tant, té molt de coratge en Quim Torra d'agafar aquesta representació de Catalunya perquè en qualsevol moment es pot trobar entre reixes, com els altres. Perquè el 155, les persones que creuen que desapareixerà, que Déu els hi conservi la bondat. El 155 no desapareixerà de cap de les maneres fins que aquest país sigui lliure. Li poden anar canviant els noms, li poden fer, però no es mourà. Perquè una cosa ha descobert l'estat espanyol, i és que al principi podíem pensar que això era una cosa d'un... havia aparegut un messies que arrossegava la gent i que la gent, doncs, com eren com robots, doncs aleshores, amb pensament únic, el seguien i ja està. Ara hem vist que no, que és una cosa absolutament transversal, que hi ha gent de tota mena, de tot arreu, de diferents partits, i que quan es va fer el referèndum, doncs la gent no preguntava què votes tu a les eleccions, al costat, no? Hi havia gent de tota mena. Clar, això és molt més difícil de combatre. Aleshores, hem vist que l'independentisme és aquí per quedar-se i, com que per vies democràtiques no se'l pot vèncer, aleshores es tracta de vèncer-lo per la via més totalitària, per la via totalitària. De manera que es tracta de frenar l'independentisme, si pot ser, un parell de generacions, de manera que... com es fa això? Doncs escampant la por. El terror, és a dir, que hi hagi por, que la gent tingui pànic de ser inhabilitat, pànic que li embarguin el sou, pànic de qualsevol tipus de sanció, pànic d'anar a la presó, que corri entre funcionaris, entre la gent de la societat, no dels grans polítics, sinó de qualsevol treballador, que tothom tingui por. Això és un estat de terror, un estat de totalitari, on s'intenta això, fer mal a l'independentisme durant un parell de generacions perquè no es deixen tranquil·los. De manera que el 155 no desapareixerà. I qui ho pensi, doncs bé, ja dic que Déu li conservi la bondat, però no desapareixerà.
Clar, i aquí hi ha una cosa important. És, a partir d'ara, i quan es constitueixi govern, la clau de la caixa, de les finances,
clar,
qui la tindrà?
Clar.
A Montoro. la seguirà mantenint a Montoro. A part del 155, hi ha esforç del 155, eh?
Amb i o sense 155?
Clar, de fet, ho van fer molt, ja, molt clar, bé, perquè va entrar abans això que el 155, per poder-ho mantenir si marxava el 155. Bé, bueno, és la meva opinió, no ho sé.
Sí, sí, però, sí, sí, segur.
Clar, són com dos decisions independents per defensar davant de la premsa i de l'opinió pública. Nosaltres vam posar la intervenció abans del 155, per uns altres motius del 155, teòricament. Per tant, clar, evidentment el 155 el retirem perquè ja queremos que todo esté en orden ya, però para que se mantenga el orden, nen, et dono la setmanada de lo que et pots gastar cada diumenge.
Per això venen les sancions econòmiques, tant astronòmiques, a Òmnium i a l'ANC. Es tracta d'això, d'afablir, saps?
Voleu conèixer algun dels tuits d'en Quim Torra? Que són
potents.
Són potents. Són potents. Mira, dels últims, de l'època 2016, diu: viure permanentment amenaçats en el Regne d'Espanya o viure lliures a la República Catalana. No hi ha més. Després va fer un tuit de tres paraules en referència a la CUP quan va dir no a la investidura d'Artur Mas, que va dir: i ens dutxem, en referència a la CUP.
Què vol dir?
Els de la CUP sempre els hi han dit que van bruts.
Ah, ja. Si ens dutxem.
Diu, això en el País trobareu, perquè ja en el País hi ha una relació de tuits que corresponen a l'època entre 2011-2014.
El diari, el diari del País.
Sí, però en el digital. Diu: los españoles en Cataluña son como la energía, no desaparecen, se transforman. Un altre: vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. Més: los españoles solo saben expoliar. Bueno, com aquests exemples, n'hi ha d'altres. Ja veurem.
Però què és... cal tenir en compte una cosa. Quan hi ha una confrontació entre dues nacions, no parlo de guerra pròpiament dita, sinó, no de guerra bèl·lica, sinó una guerra d'un altre caire, tot aquest tipus de llenguatge és habitual, com parlaven els indis en relació als britànics. Després hi has d'especificar, has de dir: escolta, vostè quan diu això es refereix a que tots els britànics són no sé què? No, clar que no.
La generalització,
és a dir, el concepte de l'ocupant, que és el britànic, a l'Índia, fa que els indis considerin que els britànics són tal cosa, no? Si es tracta dels americans, és que els americans, quan diem, tots ho diem, és que els americans... A veure, clar, si has d'analitzar, quan dius tots els americans, tu saps quants? Té 300 milions d'habitants als Estats Units. Et refereix... No, home, aleshores la gent matisa. No, a veure, no, clar, em refereixo que el concepte és aquest, el concepte. No, per tant, jo l'entenc.
Però jo dic una cosa, de la mateixa manera que quan es generalitza parlant dels catalans...
Ho fem tots, eh?
Ja, ja,
a la vida quotidiana,
ja.
Tots. Sí. Tots. Quan parlem dels països...
Potser és un error, eh?
Sí, ja, però no tots som el president de la Generalitat de Catalunya, ni no, no tots
no
som el president...
No parlo
d'ell. Ni no tots som el president del PP català, ni saps? Ni no tots som persones públiques. Aleshores, és molt diferent.
Ara no parlarà així.
No. Jo estaria d'acord.
Home, clar, que ara no parlarà així, però a veure, forma part de la guerra que surti això ara. Sí. Si és que ho fa tothom, ho fan els d'un costat i els d'un altre.
Però tot, Cristian, tot el que diu ell, jo estic d'acord canviant espanyoles per gobierno.
Correcte.
Només que digués gobierno...
Això és un matís.
Bueno, però és que és així,
important.
Veritat, eh? Sí. Tot el que diu d'expoliar, vergonya, tot això, és el govern.
Podria haver dit l'Estat. L'Estat com a concepte.
Exacte, jo estic d'acord.
També quan parlem a vegades, és que Londres tal, París tal, Madrid tal, clar, dius, a veure, a París hi ha parisencs, vostè quan parla de París es refereix, sempre és el concepte que se li aplica a la capital d'aquell estat,
com a... ho fem tots, eh? Londres ha dit, Washington tal...
Mal fet, però ho fem.
Sí, sí. Bé, és així, clar, perquè si no hauríem de... O sigui, no, perquè parlem en un terreny de sobreentesos. La persona que t'està escoltant ja sap que no estàs parlant de cada parisenc quan dius París. T'estàs referint a l'Elisi, t'estàs referint a, no sé, saps, a un govern...
Sí, però ell no diu Espanya, ell diu espanyoles.
Sí, ell diu espanyoles, sí, sí, sí.
Digués el govern, ja
està. Sí, sí. Sí, podria haver dit l'estat. Jo hauria dit l'estat espanyol, que és qui es polia. El senyor que viu a Vallecas, potser aquell senyor no, ell també potser l'exploten, saps?
I no té vergonya, clar. També, doncs això és el sentit. Clar.
Bueno. Canviant de tema.
Zona verda.
Ah!
Té grans enemics, ja,
eh? T'estàs veient afectat?
No sé.
Bueno, tothom... Però, no, jo no, no, jo encara no ho sé.
No, a mi em sembla bé, la zona verda no li veig.
Tu el
tens
cotxe i el tampoc.
No, és de... No,
tu estàs passejat si està buit. És pels veïns i està buit. Sí. És que dius, perdó, ja ho canviaran perquè els sortirà el tren per la culata.
Jo, en el nostre cas, jo crec que ja ho vaig... crec que ja ho vaig parlar en el seu moment.
Et sento com si estiguessis a...
Sí, jo em sento bé.
Sí?
Sí. Va. Prou. Sí, no sé. Bueno, en el nostre cas, això, vivim en l'última casa del carrer sense pàrquing. Ens costa molt trobar pàrquing de lloguer perquè el cotxe que tenim ara és gros, totes les places que hi ha són super ridícules, petites, i ens ha anat bé per aparcar. Però... entenc que hi ha alguna problemàtica grossa. Jo crec que s'han fet massa places de zona verda.
Jo no sóc capaç de...
No ho sé, eh? No,
jo tampoc. No sóc capaç de discernir si és una bona decisió o no, eh?
El temps ho dirà.
Ara, et dic que nosaltres estem en estret contacte amb els comerciants del centre, lògicament. Són els meus veïns cada dia durant 12 hores. Estic treballant. I contents no estan. Però no és el mateix que la vianització del Santiago Rusiñol, eh? O sigui, han perdut clientela i veuen que la zona verda està buida.
Home, encara tampoc no es poden fer balanços de com ha anat la cosa.
Si tens una persiana oberta...
Portem el que portem de maig.
Si tens una persiana oberta, val? Amb un comerç petit pagant els lloguers que es paguen a Sant Cugat, 2 setmanes dolentes és un problema molt gran.
Jo et dic una cosa,
és un problema molt gran de salvar, vull dir, saps què vol dir això? Que cobraràs la meitat aquell mes però tens totes les mateixes factures per pagar i ja està. Perquè, a veure, a mi em va passar l'1 d'octubre. L'octubre nostre va ser el pitjor octubre dels últims 7 anys, però el pitjor, que si engaltàvem un mes igual ja podíem tancar veles, perquè, a veure, pots tenir una petita reserva per anar fent i tal, i no sé què, i pots anar trampejant la situació, però, a veure, si no s'hagués remuntat una miqueta, i allò era una situació excepcional en un moment donat, eh? La zona verda no. Doncs nosaltres haguéssim hagut de tancar. Jo no t'estic dient que hagin de tancar, prou feina tenen a la gent del centre per defensar la proposta d'un comerç local i que cada, de proximitat, que cada vegada queda menys cosa i cada vegada hi ha més franquícies, com perquè els hi engaltin aquesta. Jo crec que ha sigut un error. Jo no crec que fes falta tanta zona verda. No crec que fes falta.
Jo he vist alguna zona i d'altres no. I la zona que he vist una mica és la zona baix de l'Eixample, per exemple, Teatre Auditori i això, i la zona aquella, i m'he adonat que realment hi ha zones que no hi ha ni un cotxe aparcat durant tot el dia i pràcticament durant tota la setmana. Llavors, pregunto, calia? Per què? A veure, veig diverses raons, eh? La zona de l'Eixample, la gent, en general, tenen, no un, no, tenen dos pàrquings. Tota la gent aquella, molts tenen dos pàrquings. Potser n'hi ha que tenen tres cotxes, d'acord, però... I la prova és de que realment ara, aquella zona que abans sempre estava ocupada, ara, durant el dia, no hi ha ningú. Feia falta allà aquella zona? Jo tinc els meus dubtes. Zona més de gent econòmicament més senzilla, tota la banda del monestir, avinguda de Cerdanyola, zona blava, allà paguen, i paguen més que els de la zona verda, i són habitatges que en el seu moment no era obligatori fer-hi pàrquings. Hi ha una mancança total i absoluta de pàrquings públics, però també de pàrquings privats. La gent allà no sap on posar el cotxe. són pàrquings de color blau. Allà la gent ha de pagar. Per tant, aquí penso que hi ha una diferència important també en el nivell econòmic, també, fins i tot, no? I després he vist també que zones que eren d'aparcament lliure s'han convertit en zones blaves, també.
Algunes, i verdes.
Algunes en verdes, també, però també en zones blaves.
Sí, és que hi ha zones blaves noves. S'han afegit més zones blaves.
Això vol dir que perdem un cert poder adquisitiu, que perden un cert poder adquisitiu la gent que ha d'aparcar forçosament a la via pública. I conec gent que ve a treballar de fora i això, han d'aparcar en algun lloc, perquè venen a treballar, venen de Sabadell, venen de Terrassa, tinc gent coneguda, i aquesta gent han d'aparcar. Sí, que tenen una opció molt bona, que és la de la zona verda, que és relativament barata, de dilluns a divendres, que poden aparcar, que paguen paguen molt poca cosa, però, diguéssim que la gent del poble...
Però tu com a treballador no tens dret a utilitzar la zona verda, si no estàs, em sembla, oi? O sigui, la zona verda és per residents.
Sí. Residents.
Clar, aleshores...
I les tarifes es diferencien segons si ets resident o no.
Si tu vius fora i vens cap aquí, tu no pots aparcar. A la zona verda, em sembla.
No. Llavors, aquests ho tenen molt malament. La gent que ve de fora, que ve a treballar a fora...
Clar, aquest és el problema. Tu pensa que el comerç local, almenys en el meu cas particular, jo tinc un 60% de gent que ve de fora de Sant Cugat i un 40% de la gent que ve de Sant Cugat, de clientela, cada cap de setmana. La reacció quan estava dels primers dies amb la zona verda pintada de la gent era de desconcert, no, bueno, tal, veure, jo tinc tota la zona de Collfabal al darrere, o sigui, jo no ho tinc tan malament, però jo sé que perdré públic perquè hi haurà molta gent, la gent ve aquí o venia a Sant Cugat fins ara de fora i dels pobles de les rodalies els caps de setmana per dos motius: perquè és fàcil aparcar relativament a prop del centre, hi ha parcs i hi ha un entorn que els hi permet estar a passar el dia, passejar, prendre alguna cosa, si tenen canalla, estar amb els nanos al parc i tal, amb un entorn agradable. Però venen aquí, no en trien d'altres, insisteixo, perquè és fàcil aparcar relativament a prop del centre i de forma gratuïta. Era. Ara ja veurem què passarà.
A veure què us sembla aquesta possible... Bé, no sé si és una solució, però en tot cas per a les persones que es queixen, perquè hi ha queixes de tota mena, clar que hi ha molta casuística, però una queixa una mica generalitzada és la de les persones que, tot i ser santcugatencs, viuen en districtes que no són la ciutat pròpiament dita i que treballen a la ciutat pròpiament dita, però en canvi doncs viuen o resideixen
a Mirassol,
etcètera, no? Clar, aquestes persones quan agafen el cotxe per venir de Valldoreix a Sant Cugat o des de Mirassol o des de la Floresta, etcètera, o les Planes, es troben que, clar, allà potser sí que tenen zona verda ells, a casa seva poden aparcar el seu cotxe, però com que l'utilitzen per desplaçar-se, per anar a treballar, no per anar a comprar una cosa, sinó que fan una jornada laboral, es troben que quan arriben aquí a la ciutat doncs han de pagar perquè no tenen dret a ocupar una zona verda. Paral·lelament, si algú d'aquí se'n va a Valldoreix, a la zona aquella on viu aquell senyor que ha deixat la plaça buida, no pot aparcar perquè ell no és resident. Jo no puc anar a veure una persona de Valldoreix i aparcar la seva plaça verda,
home, sí que ho pots
encara
fer,
que no sigui ocupada. No, pedir amb el preu que pagaria ell.
Preu és diferent, sí.
Exacte. Per tant, potser una manera d'arreglar-ho seria que les persones que puguin certificar que són santcugatenques i que treballen a Sant Cugat, sigui on sigui, de qualsevol districte, però que fan una jornada laboral, per exemple, doncs al centre de la ciutat i venen de Valldoreix, aquella persona, atès que treballa allà, sigui considerada com a resident i pugui aparcar allà, i que no li costi la jornada laboral un dineral. És a dir, que la plaça verda no sigui només per les persones que hi viuen, atès que les persones que hi viuen, com que treballen, el cotxe probablement se l'emporten i el tornen a la nit, la plaça queda buida tot el dia fins que tornen. I, en canvi, aquells que treballen en aquell barri i que utilitzarien les places no les poden ocupar perquè no resideixen, sinó que només són treballadors. Saps?
Home, les pots ocupar pagant el preu que correspon al que no és resident de la zona.
Bueno, el tema és que qui s'està lucrant amb tot això són els pàrquings, que resulta que han passat de cobrar 40 euros al mes a 40 euros a la setmana, alguns com els del Quatre Cantons, es veu, segons em van comentar una gent que tenia el cotxe allà.
Però es veu, es comenta.
Digue'm?
Es veu, es comenta.
Bueno, no, no,
no va, a veure,
però això és legal.
Un usuari em va dir...
Em sembla...
Pots pujar el que et doni la gana. Els preus, a veure, mira com estan pujant els preus dels lloguers de tot arreu, perquè no una plaça de pàrquing.
No, però tu dius un aparcament públic, no?
Allà.
Un aparcament públic.
Un aparcament públic, sí, però que el gestiona una empresa.
Clar, però suposo que deuen estar regulats aquests preus. No, no, no pot posar els preus desorbitats.
Aquest senyor...
L'Ajuntament deu...
Aquest senyor, que és un senyor, és un senyor conegut i coherent de Sant Cugat, val?
Coherent,
sí, sí, és un tio coherent. Quan m'he reunit amb ell, és un tio coherent, no diu tonteries, vaja.
Qui és? Que no sé qui és, no, no sé.
Bueno,
és igual.
No, no sé qui és, no.
No, a mi em va comentar això. Ell ha de deixar el cotxe en el pàrquing dels Quatre Cantons per feina. Ell té un contracte de lloguer que paga 40 euros al mes. Des de que s'ha implantat la zona verda, els nous preus són 40 euros la setmana per aparcar el cotxe. Qui vulgui, perquè és clar, hi ha places lliures allà encara de lloguer,
si
de populatge.
Tota
escolta, per aparcar la zona verda, els residents poden pagar una quota de 40
clar,
euros l'any.
Però si tu baixes des de Castelldefels o des de...
No estic parlant de residents, eh?
A Sant Cugat per treballar, tu l'única opció que tens ara mateix és deixar el cotxe en un pàrquing públic. De fet, el més coherent és llogar una plaça d'un pàrquing públic si el tens a la vora, si has de baixar cada dia.
Sabeu que allà a Roquetes, davant de la Ferrer, hi ha tota una esplanada que s'ha habilitat com a pàrquing. És un
allò que han aplanat no és per construir?
És un aparcament dissuasori que està fet, i hi ha un servei de llançadera, de bus, llançadera, des d'allà per portar la gent al centre.
Sí, però el bus em sembla que és cada 30 minuts.
No, cada 10 minuts.
Cada 10.
I està funcionant bé això? Perquè això em sembla molt bona idea.
El temps ho dirà, perquè sí, de moment també, portem pocs dies, però el pàrquing t'asseguro que hi ha un volum de cotxes considerable.
Sí, és que la següent pregunta que us anava a fer és si sabíeu a on havien anat a parar tots aquests cotxes. Perquè, a veure, pots entendre que hi hagi una baixada del 50% dels cotxes, saps? Que dius, bueno, doncs mira, escolta, la gent ha vingut amb transport públic o la gent va amb patinet elèctric, jo què sé. Però tants... estan allà.
Aquesta opció
pues em sembla molt bé això.
Aquesta opció també, molt bé, aquesta opció també crec que es va parlar, no sé si ja s'ha posat en marxa, dels aparcaments de l'estació
de Renfe.
De Renfe,
sí.
També.
Sí. O sigui, és una altra opció que no sé si està funcionant,
pràcticament no hi ha mai cotxes, hi ha molt aparcament i que l'opció
ja
també era aquesta.
Del centre,
de posar un autobús també a llançadera.
I és gratuït l'autobús?
Això ja no ho sé. Però que hi havia...
No t'ho sabria dir.
Aquesta era una de les solucions que es donava al tema que estem parlant. També.
Però jo ahir vaig veure al vespre gent que arribava amb el bus, que baixava i agafava el cotxe des d'aquest pàrquing.
No, no, és que jo vaig veure allò que ho estaven aplanant, però com que darrerament...
Em sembla que, ara no sé si diré un disbarat, però em sembla que és de Franc. Em sembla, eh?
El pàrquing, sí.
No, el pàrquing, no, no, deia...
No, el pàrquing, sí.
L'autobús aquell...
El bus, el servei de bus.
L'autobús llançador, em sembla que... Em sembla que...
Jo quan vivia a Estocolm hi havia determinades zones... Uep!
Uep!
Diem adéu.
Que se'ns ha acabat el temps. Que vagi molt bé el cap de setmana. I si voleu passar una bona estona, mira, demà dissabte al Siglo fem un programa especial, ho fan els companys de l'Anem Tard, amb motiu del Festival d'Eurovisió. Amb... humorístic, eh? Amb bon humor.
Que bé, vindrem. I el diumenge...
El transmetem per ràdio, però també pots anar allà, eh? Fas una copa sí. I rius. Sí.
I el diumenge, festa del llibre gegant.
Ah, sí, senyor.
A la plaça.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Gràcies i bon cap de setmana. Adéu.